Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Ens agradaria haver començat en un nou èxit de la selecció espanyola de waterpolo i de la nostra Paula Crespí, però no sempre es pot guanyar. Aquest cap de setmana el combinat va guanyar Israel i va superar els penals als Països Baixos, però aquests resultats no són suficients per entrar a semifinals de l'Europeu i, per tant, a partir de demà hauran de lluitar per ser cinquenes. Dit això, repassem ara la resta de titulars d'aquest dilluns 2 de febrer. L'Hospi es retroba i goleja Vilassar per 1-4. Primera victòria d'aquest 2026 en un partit dominat a partir del 0-1, marcat per Ignasi Kerr. A la segona part, novament Kerr, Flavio i Carlos Martínez van tancar la victòria. Derrota del Sant Andreu Troquima Bàsquet Club Tecla Sala, que no va poder competir contra el Vic. L'equip hospitalenc continua, això sí, fora del descens. Per la seva banda, el Sant Andreu CB l'Hospitalet va sumar un suat triomf a la pista del Roser i continua co-líder del seu grup. Bona victòria del Rugby Club Hospitalet a la divisió d'honor B masculina, un triomf que serveix per recuperar sensacions i optimisme en una temporada que està sent dura per al conjunt de Jordi Sánchez. I comencem amb el futbol i teníem ganes ja de fer novament tertúlia de socis del Centre d'Esport Hospitalet. Comencem ja presentant els nostres convidats avui. A la meva dreta, Dani Arrébola, Mauri Clemente, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Andrés.
I a la meva esquerra, Juan Leiva, que també és un clàssic ja d'aquesta tertúlia. Bona tarda.
Buenas tardes.
I un fitxatge nou, José Antonio Perujo, què tal? Bona tarda.
Bien.
Doncs són els quatre tertulians avui del nostre hospi, del nostre centre d'esport Hospitalet. Com sempre, primer ràpidament repassem resultats, classificació i ens posem a analitzar el partit de l'hospi. Els resultats amb aquesta victòria, 1-4 del centre d'esport Hospitalet a camp del Vilassar, el Vilanova que va superar 3-0 a l'Europa B, Cornellà 2, Cerdanyola 0, no va fallar el líder, Tona 3, Can Vilaret 0, Mollerussa 2, Vic 0, també victòria en aquest cas contundent del Manresa a camp de l'Escala, 0-3, recordem, Escala, proper rival de l'Hospi, el Peralada va guanyar també com a visitant a camp de Sant Cristóbal, 0-1, el Badalona no va fallar, 3-1 davant de la Muntanyesa i el Lleida va superar a la Fundació Esportiva Grama per 2-1. La classificació liderada pel Cornellà, 39 punts, els mateixos que el Badalona. Perseguidor, tercer, Manresa, 36. L'Hospi és quart, amb 34. Cinquè, el Vilanova, amb 33. I ja fora del play-off, sisè, el Peralada, 31. Amb 30 l'Escala, 28 per la Unió Esportiva Tona i 25 pel Sant Cristóbal. De C, la Fundació Esportiva Grama, 24 punts. Amb 22 trobem tres equips, Vilassar, Can Vidalet i Montañesa, amb 20 punts. El Mollerussa, 14. 15è, l'Europa B, 19 punts, els mateixos que el Lleida Esportiu, amb 16 punts penúltim al Cerdanyola i últim classificat, 15 punts per al Vic. I ja podem començar a veure aquestes imatges d'aquest partit, aquest 1-4 de l'Hospi a camp del Vilassar. Tocava guanyar, tocava celebrar una victòria, Juan, que portava un 2026 una mica complicat. Per fi podem explicar que l'Hospi ha guanyat aquest 2026.
Sí,
cuando analicemos, Juan,
pues
al final.
Sí, ya tocaba una victoria, ya. Ya tocaba una victoria y holgada.
En un partit que, això sí, Mauri, Dani, Juan, José Antonio, al principi, sobretot, no va ser del tot fàcil. La primera mitja hora li va costar l'Hospi, també, evidentment, el Vilassar, també a casa, doncs va ser competitiu. Fins a aquest moment, no? Fins al gol d'Ignasi Kerr, 0-1, i a partir d'aquí tot es va aclarir bastant.
Sí, exacte. Jo el vaig poder seguir via online i la primera mitja hora és el que dius, no, Andrés? Aquest típic partit que se'ns complica, no? Que a fora de casa, doncs, sobretot els rivals surten, doncs, amb moltes ganes, però el que més em va agradar, i sí, clar, justament amb el gol d'Ignasi Kerr, és que un cop ens vam, doncs, fer amb el control del partit, ja no el vam deixar. Eh? Durant tota, bueno, el que quedava de primera part, que quedava encara un quart d'hora, i durant tota la segona part. Crec que, bueno, aquest és el camí, el que passa que clar, necessitaríem, aviam, una altra tertúlia d'aquí a un mes per saber, no, on estem, perquè el que necessitem sobretot és regularitat, és guanyar, doncs, 3-4 partits seguits, perquè ara ja sí que s'està acabant el temps. Això sí que és important, anar guanyant ja.
Mauri, tu com ho vas veure?
Bueno, lo vi también a través de online. A ver, es cierto que la primera hora me pareció bastante flojita, por no decir desastrosa. O sea, línea de lo que veníamos haciendo los cuatro partidos anteriores. A partir del gol, como bien dice Dani, pues parece que empezamos a espabilar un poquito y sobre todo la segunda parte controlada y encima, bueno, pues un poco holgados, ¿no? O sea, ojalá lleguemos a esto, que esto sea el principio de una buena trayectoria, que no sea un espejismo de los cuatro y que volvamos a los cuatro partidos anteriores.
José Antonio, ¿tuviste la oportunidad de ver el
partido? Yo no vi el partido, pero estoy de acuerdo con los compañeros con el tema del partido y a ver si han roto ya la mala racha que llevábamos con el Badalona y el Cornellà y podemos ir para arriba. Lo malo es que los demás han ganado, Badalona, Cornellà y Manresa.
Sí, és una mica curiós, no?, que la setmana passada, que va ser, jo crec, un mal resultat a casa amb aquest 0-0 contra el Mollerussa, vam retallar un punt respecte al líder i, en canvi, aquesta setmana que hem golejat, tot continua igual, no? Evidentment, tothom ha guanyat, és una d'aquelles coses que pot passar. Lògicament, la resta d'equips també juguen, també volen guanyar, no sempre es pot retallar. I no sé fins a quin punt, Juan, el fet de marcar nosaltres 1-0 va ser clau per veure després un bon partit de l'Ospi, no? Perquè fins ara l'Ospi li estava costant molt marcar, hi havia molta ansietat, ho hem parlat moltes vegades, molta pressió. Marcar, crec que relaxa molt a tothom.
Sí, sí, i además supimos jugar, Yo creo que planteamos muy bien el partido a raíz del primer gol. Es que lo que nos faltaba era eso, meter un gol. Meter un gol antes que el contrario. Porque se cerraban atrás, se suelen cerrar atrás y entonces no es muy difícil. Y bueno, también Flavio ha vuelto a ser el que era. Y bueno, y teniendo a Kerr, pues tenemos una garantía ahí arriba.
Hasta ser una mica una constante, ¿eh? Porque nosotros critiquemos el Ospi, que al final és el que ens toca a nosaltres, no? El fet és, hem d'analitzar l'Ospi, però sí que és cert que tampoc la resta d'equips estan molt més sobrats que, no. que l'Ospi, ni Cornellà ni Badalona, evidentment estan millor, eh? Faltaria més i només cal mirar la classificació per saber que tenen 5 punts més, per tant, en aquest sentit no cal dir el contrari, no? Però sí que és veritat que no veiem a cap equip que estigui super sobrat en aquesta categoria, com sí que hem vist en el passat, no? Recordem l'any passat a Reus, fa 2 temporades a Olot, abans ho comentaves tu, Mauri, no? L'Espanyol
sí, fa 3 o 4 anys, em sembla que va
ser. Sí, aquest any no estem veient un equip tan dominador. No hi ha aquest rol d'equip que estigui arrasant. I, clar, la resta no estan gaire més sobrats que el que està a l'Ospi.
Però este és el problema, que no ha vingut un nivell tan alt, almenys del primer, con respecte a los demás, d'altres anys, estem quartos. Cuartos, ¿eh? O sea, la pura realidad es esta, cuartos. O sea, tenemos a Manresa, que, bueno, no es mal equipo, pero tendría que estar por debajo nuestro. Y después, pues bueno, ya el Cornellà y el Badalona, no te digo que se te hayan ido ya a una distancia sideral, pero ahí están.
Es la categoría.
Ese es el nivel.
Es categoría igualada, ¿eh? O sea, es una categoría complicada, ¿qué tal?
Sí, igualada sí que es, pero también un poco lo que dices ese nivel. Si no hubieras hecho el tonto en 2 o 3 partidos, ya no te digo en toda la temporada, que ya eso es demás. En 2 o 3 partidos que se tendrían que haber mínimo puntuado, tendrías que estar ahí mínimo 1 punto, 2 puntos del Badalona y del Cornellà. Pero es que ahora mismo me parece que estamos a 5 o 6. O sea. Es que estamos tonteando en casa medio, pero fuera estamos tonteando.
José Antonio, tú a aquel partido no lo vas a ver,
¿cómo? No lo vi, pero yo estoy más esperanzado que él, porque
a ver, es fácil estar más esperanzado
que Mauricio. Nos tienen que venir Manresa, Cornellà.
Sí.
Tienen que venir a jugar al campo del Hospital, ¿eh?
Bueno, pero eso no significa nada, ¿eh? Porque
bueno, somos el segundo mejor equipo fuera.
También vino el Badalona aquí, tampoco.
No.
Y empatamos de milagro. Con el Badalona empatamos de milagro.
Yo creo que al final la clau la de Tania Vans, ¿no? El que falta regularidad.
Falta regularidad. El passat ja no es pot, doncs és el passat, ja no es pot tocar. El que ens queda és el present i sobretot el futur més immediat, però ens queden 14 partits i la frase o el titular sí que és el ara o mai. No? És l'ara o mai, en el sentit
ara
que...
Ara és el moment.
Ara és el moment. Ara és el moment, exacte. En el sentit de que jo estic segur que precisament, com que és una lliga que no hi ha aquell Olot, no? de fa 2 anys, no? que va pujar, o el Reus Redis l'any passat, o l'Espanyol B que deia el Mauri, penso jo, vaja, que si guanyem, és això, 3-4 seguits, sí que crec que psicològicament també afectarà els rivals. És una aposta, una opinió meva molt personal, i més quan hem de jugar encara amb ells dos al final de la Lliga, que això també serà important. El que passa que la darrera tertúlia que jo vaig estar aquí, crec que més o menys dèiem el mateix.
I han passat dos mesos.
Han passat dos mesos i clar, se'ns està, és el que deia, no? El temps ja se'ns està, doncs, això, ja posant a sobre. I ens veiem a la classificació, em donava molta ràbia ara veure la classificació, que anem quarts, però vaja, tenim les bones notícies és que tenim ara l'opció de fer, doncs, això, 3-4 partits seguits, que jo crec que és l'objectiu, que l'OSPI, no?, per plantilla, per, bueno, per tot, no?, per l'ambició, etc., ho hem de fer, i és així, o sigui, és ara sí que sí. Jo estic segur, a més, que el Cristian, coneixent-lo, és el primer que té aquesta ràbia en el cos i que vol, d'una vegada per totes, doncs, donar un cop de punt a la taula i tirar això, bueno, posar-nos ja cap amunt.
Ara que parles de Cristian Gómez, anem a sentir què deia Cristian Gómez a la càmera de televisió de Mataró, que va ser la que va cobrir el partit. Anem a sentir què ens deia Cristian Gómez després d'acabar aquest 1-4 a favor de l'OSPI.
Després de setmanes on es costava a les dues àrees, doncs aquesta hem estat molt bé i bé, hem sabut patir quan tocava i bé, i hem tingut els nostres moments, que quan els tenim són molt bons els nostres jugadors, així que res, a seguir treballant i a la línia avui. Confiança, molta confiança i molta alegria, perquè ja es tocava una alegria, hem patit molt aquestes setmanes i bé, la prepararem com una final, com les 14 que ens quedaran i bé, anem a per totes.
Doncs aquest era Cristian Gómez, que parlava una mica també, no, de les 14 finals que queden, que és una mica el que comentava també el company Daniel Rébola, i aquestes finals que les tindrem amb un jugador que ha arribat fa 8 jornades exactament, que ja ha marcat 6 gols, i que jo crec que és una de les grans notícies de l'OSPI dels darrers dos mesos, és Ignasi Kerr.
Sí, sí.
Que, bé, repassarem els seus gols, perquè ja insistim, en 8 jornades porta ja 6 gols Ignasi Kerr amb la samarreta del Centre d'Esport Hospitalet, i és, sens dubte, el jugador, possiblement junt a l'Iaga, que està, diguem-ne, salvant a l'OSPI en aquestes setmanes que no ha estat del tot bé l'OSPI, doncs Ignasi Kerr sí que està sent el jugador clau, no? 6 gols en 8 partits no és una xifra fàcil d'aconseguir. Mauri, Dani, José Antonio, Juan, vosaltres que heu seguit tota la vida a l'OSPI, un jugador així al mercat d'hivern feia temps que no es veia a l'Hospitalet.
No, ha sido un acierto total. Y además es un jugador que no es rematador, o sea, que no espera a que le den el balón. Él se busca, se busca la jugada, lucha el balón y donde no hay nada, crea jugada y crea gol.
Sí, de fet estem veient una mica els seus gols i al final veiem que té molts registres, que no és un jugador, de, com deia el Juan, només rematador, que evidentment també té uns gols, com aquest, per exemple, no? d'empantar-la, que també s'ha d'estar. Al lloc, però també té molts gols, com el que va marcar l'altre dia, el 0-1, amb el qual és de cursa, és d'agafar la pilota quasi al mig camp i per potència, no?
És que tiene la porteria entre ceja i ceja,
I a més també hi ha una cosa que fa molt bé també, que és aguantar, que és distribuir.
Muy difícil marcar-lo.
És un jugador de, bé, insistim, un dels fitxatges, segurament un dels encerts més grans de fitxatges de l'OSPI dels últims anys.
Sí, sí, i tant. I a més, en aquest partit, bueno, a banda de Keil, obre la llauna i fa el segon també, penso que també dona confiança a la resta de l'equip. Era molt important que Flavio i Carlos Martínez, no?, que també va marcar el quart, també marquessin per anar agafant confiança. També que han de ser jugadors molt importants per no recaure tot el pes en un sol jugador, no? Sobretot ja quan ens juguem, esperem que no féssim play-off i que puguem directe, però que si el fem, doncs que no recaigués tot el pes amb l'Ignasi, no? Però coincideixo totalment, és un d'aquests jugadors que et canvia la dinàmica d'un equip.
I la llàstima és que la seva presència no ha servit, no?, per fer una ratxa de triomfos més llarga, no?, de l'OSPI. De fet, insistim, aquest 2026 ha estat la primera victòria, però en qualsevol cas és, sens dubte, Mauri, un encert de l'OSPI i un home que... Ja sé que tu ets un home pessimista. Ja
pessimista, conegut, realista, diguem-ho.
Ets conegut dintre de l'OSPI, sí, pel teu pessimisme, però... Un rayo de esperanza, sí que deus de veure amb Ignasi Kerr, Mauri, reconeix.
Con Ignasi sí. Sí, la verdad, es una bestia parda, como diría aquel, ¿no? O sea, hay que reconocer que es un jugador que ha encajado bien en el equipo y es un poco de lo que decía el compañero, ¿no? Digo, o sea, va a buscar el balón, parece que esas segundas jugadas, que te remata bien. O sea, es un perfil de jugador que yo creo que hace años, sobre todo arriba, años que no teníamos.
Es que esta temporada no teníamos ninguno que rematador como él. Buba a lo primero metía goles, pero ha pegado un bajón.
Sí, pero tampoco es un rematador, Buba, seguramente.
Sí, más extremo.
Sí.
Igual que Flavio.
Que Flavio. Uh-huh. Bueno, al final, insistim un encert, sobretot perquè Jairo, doncs, per lesions, per mil motius, no ha acabat d'encaixar a l'Hospi. Doncs bé, allà tenim el nou que l'Hospi necessita. També tenim el nou fitxatge, el migcampista que va debutar el passat dissabte, Sergio Guza. Què us va semblar, Juan?
Bueno, tampoco
destacó. Es un partido mes, ¿eh? Y porta dos días.
Tampoco mucho, allí. Pero bueno, tiene un currículum que es una bestialidad. O sea, yo creo que lo necesitamos también es asentarnos en el centro del campo. Yo creo que los partidos que estamos jugando últimamente son de toma y daca. Son atacar, defender. Y hay que sentar el balón, hay que toque el suelo y empezar a jugarlo, porque tenemos jugadores para tocarlo.
Sí. Mauri, ¿qué os pareció?
Sí, bueno, jo el poc que el vaig veure, no, és un partit, com dieu, però ja em va semblar que té una planta, sobretot, i unes maneres de jugador d'una altra categoria, que això també és el que ens fa falta, sobretot al mig del camp, i jo sóc bastant optimista amb la Guza.
Bé, és d'una altra categoria, literalment. Sí, és a dir, al final, sí, tota la seva vida ha jugat a segona divisió i primera federació, per tant, no sé si és la primera vegada que trepitja de fer la tercera federació, caldria veure si amb el Madrid, C o B, que va jugar, o Marí Castilla, va també estar en aquestes categories, però sí que els últims anys, sens dubte, ha estat segona divisió i primera federació. Anem a votar pel millor jugador de l'Hospi, que no sé si hi haurà quòrum i si no, podem fer dos vots, faré una excepció. El vot de Hospi Ràdio és per Flavio i falta el vot de Televisió de l'Hospitalet, que aquesta vegada, com sé que hi ha una mica de, no vull dir discrepàncies, però Juan sé que vol votar una persona i la resta no sé. Juan, vinga, va, tu tens un vot només per tu.
No, a ver, elegir a Flavio Aker es muy fácil, o sea, y yo me fijé en Dani Molina y me parece que hizo un trabajo bestial en el centro del campo. Yo creo que fue un pick bull ahí en el centro del campo y yo creo que hay que reconocerlo, el trabajo sordo de él.
José Antonio, Dani, Mauri.
Yo voto por Ignacio por los dos goles que metió.
Voto fácil, ¿eh?
Voto fácil. Yo voy a lo fácil.
Cada barraca.
Dani.
Sí, no, jo també votaria l'Ignasi, que passa que el Flavio em va agradar també molt, no? En el sentit de que, doncs això, no? Està recuperant, que no sé si l'havia perdut, també s'ha de dir, la confiança, però sí que crec que va ser un partit que sobretot li va servir a un jugador com el Flavio per tornar a agafar la dinàmica d'aquesta, no? que portava sobretot a la primera volta. Llavors, vinga, va, com que sé que segurament el vot del Mauri, bueno, ja ho diràs ara tu, però anirà...
Ara sorprendrà el Mauri.
Pot sorprendre, però va, votaré també el Flavio.
Mauri,
vale.
Pots votar qui vulguis, eh? No,
¿puedo? No sentis impressionat. Sí, está claro. Pero yo soy muy facilón. Yo es que a mí, cuando un jugador me enamora, como Esquer, pues... que es el único que me está gustando en toda la temporada y lleva poco tiempo, o sea que...
Ignasi. Pues mira, pues Ignasi, Flavio i Dani tindran un vot cadascú i ja està, així no ens barallem. Anem a veure com té la classificació de millor jugador de l'Hospi, que estem aquí votant, però no estem mirant com està la classificació de millor jugador del centre d'Esport Hospitalet, comandada per Adrià Aliaga, amb 8 punts. Evidentment, també just que Aliaga sigui ara mateix un dels més votats, juntament amb Pele, amb Flavio Ribeiro, que ja suma 6 punts, i Ignasi Kerr, que ara ja en té 4. Bé, igualada aquesta classificació de millor jugador, segurament Ignasi Kerr anirà remuntant posicions a mesura que passin les jornades, segurament Aliaga també sumarà algun punt més, Flavio per descomptat. Bé, al final veurem com acaba aquesta classificació de millor jugador del centre d'Esports l'Hospitalet. I vinga, que ens falta parlar del proper rival, que és l'Escala. El vindrà a l'estadi municipal aquest diumenge a les 12, sense Sanku. Està sancionat, per tant, tota aquella gent que volia aplaudir a Sanku a l'estadi municipal doncs no podrà fer perquè està sancionat i, per tant, no jugarà amb l'Escala. Però, en qualsevol cas, és un rival complicat, l'Escala, aquest diumenge a les 12. Què hem d'esperar d'aquest partit? Hospi-Escala. Juan.
Sufrir. Jo l'únic que espero és sufrir. Y lo que me gustaría es ganar y bien, volver a ganar bien, que nos dé ya esa inercia y a ver si pinchan los de arriba.
Home, és una jornada propícia en el sentit que molts dels de dalt, Cornellà, Badalona, juguen fora, nosaltres juguem a casa, fa dues setmanes no ho vam aprofitar, perquè al final, tot i que vam ratxar un punt amb el Cornellà, no ho vam aprofitar. S'hauria d'aprofitar.
Sí, bueno, jo crec, vaja, potser després s'ha de veure els partits, però crec que l'Escala juga d'una manera bastant alegre, no? Molt dinàmica, i jo penso que ens podem esperar un partit, no sé si, home, si ens divertirem massa o què, però sí un partit, per exemple, una mica més obert que el de l'altre dia amb el Mollerussa, no? Això que tampoc és molt difícil, d'altra banda, però crec que l'Escala, doncs, d'alguna manera et convida a jugar, no? D'una manera més, més dinàmica. És un rival que està fent les coses molt bé, sobretot allà, bueno, a casa vam patir molt, va ser aquell partit que no recordo, no? Vam marcar pràcticament el descompte i després ens va empatar el Sanko, no?
Sí, amb el gest del rellotge.
Clar, i en aquest sentit espero també, doncs, que els jugadors, doncs, tinguin moltíssimes ganes en el bon sentit de, no? Sí, sí. D'aquesta revenja.
Mauri, què esperes de l'Escala?
Que ens gané. Que nos gane. Sí, sí, sí. Esto, esto.
Yo, no te voy a invitar más, Mauri.
Mi pesimismo tiene que llegar hasta los puntos más altos. Hombre, pues sinceramente, si es como los últimos partidos en casa, nos vamos a aburrir, llevar los palomitas y si tienes una película en el móvil, mirarla.
A ver, que...
Está para llevarte a la arenga en el vestuario, ¿eh? Está para llevarlo a la arenga.
Pero es una estrategia para que...
Es para motivar un poco.
Para motivar.
Yo, sí. Si tengo que dar un consejo a los jugadores, es espabilaros un poco, un cafecito antes de...
Mira, es lo que hablábamos de los puntos que hemos perdido. En la Escala perdimos dos puntos.
¿Tontos?
Porque... Fallamos Escala... un penalti, ¿no? Fallamos un penalti.
No, me hace pensar mucho.
¿Hubo un penalti que se falló?
De fe memoria.
No, yo creo que no. Yo creo que fue en otro partido que también acabamos...
Me parece que fue Jairo que tuvo una ocasión clarísima que se falló.
Eso fue en casa, diría.
No, fue en la Escala.
¿Ah, sí? Sí, puede ser.
Que nos llevábamos los dos puntos, los tres puntos.
Los tres puntos, sí. Y al final nos empatan, sí, sí.
Y al final nos empatan. Esos puntos los perdimos. Esos puntos y los de Can Vidalé, que fueron dos goles que no se lo cree ni el que lo chutó. O sea, si tú empiezas a sumar, estaríamos ahí. Es lo que y no hace falta... Uh-huh. Y hemos perdido contra Cornellà y Badalona, pero perdiendo con esos
puntos. No solamente con el Badalona, con el Cornellà, que son partidos que los puedes empatar o perder. San Cristóbal.
En perdut, sis partits.
Es que es un montón de partidos que empatas o pierdes fuera de casa.
Sis partits.
Sí, se semblen massa.
Són molts partits.
Són molts partits.
Antes del partido del Vilassar, me parece que miré la clasificación y éramos, como visitante, el séptimo o octavo mejor equipo. Así, difícilmente vas a poder subir directamente como mínimo.
¿Tú qué esperas, José Antonio?
A mí me da miedo la Escala porque viene herida. De ayer que perdió con el Manresa, creo.
Sí. 0-3.
0-3 y si no ganan en el campo del Hospitalet ya se descuelgan del playoff.
Claro, és veritat que l'Escala al final segurament era un equip que a priori havia d'estar més a dalt i tampoc estan molt sobrats i també estan tenint problemes i segurament, evidentment, volen guanyar, tot i que, home, l'Hospi a casa ha de sumar el 95% dels punts. És a dir, al final l'Hospi ha d'intentar ser a casa ser un rival pràcticament imbatible, no? Però no ho està sent de moment, és evident, o sigui, ja no cal que ho expliquem, però sí que segurament la regularitat que abans demanava el Dani Arreola doncs passa també segurament per casa, doncs no perdonar.
Yo creo que si jugamos como sabemos, no tenemos que preocuparnos del contrario.
Saps el que passa? Que abans...
Ahora encima con el fichaje nuevo, con la vuelta de Rubi, Lasso que ya ha empezado...
Estuvo bien Lasso.
Estuvo muy bien. Y ahí el pase de gol de Carlos Martínez. O sea...
El problema es cuándo juegas bien. ¿Cuántos partidos has hecho bien?
Bueno, hasta claro que la movilidad
en juego... Yo no te digo el resultado en juego.
Si se juntan ahora los peloteros, claro, si se junta Lasso, si se junta Buza...
Yo a casa voy a ver un petit canvi, porque yo sí que noto que a casa juga de una manera diferente que afuera. No sé si amb més ansietat... Hi ha una cosa ja que els jugadors, penso jo, que els hi pesa una miqueta més el jugar amb l'afició. Llavors, a mi m'agradaria ja veure aquest, no sé si dir relaxament tampoc, no sé ja la paraula, però sí com lliurar-nos una miqueta del pes de jugar a casa, que a fora sí que penso que hem sigut, crec jo, 31 partit,
Yo creo que hasta eso no lo quitaríamos si marcamos pronto. Es que la clave es eso. Cuando jugamos en el Muni, no marcamos, la primera parte no marcamos y...
I ansiedad.
I ahí està.
Tenim un calendari ara, i ho dic amb la boca extremadament petita, tenim un calendari ara que, home, si el mires, dius, uf, l'Hospi aquí pot fer molts punts. Properes 7-8 jornades, eh? L'Hospi pot fer molts punts, però, claro...
Sí,
ara me'n vaig pel cantó del Mauri i dic, això se puede. Aquesta és la teoria, després, evidentment, l'Hospi doncs, ho ha de fer. Evidentment, el calendari pot ser amable, però sí que és veritat que després has de fer-ho i guanyar. Però bé, insisteixo que és un calendari ara, dos propers mesos, que hi ha partits que crec que l'Hospi ha de guanyar.
Ese calendario lo teníamos con el canvi de ley y el Vilanova y perdimos.
Por eso te digo. O sea, por eso te digo. Calendario... Al final es verdad que el calendario es el que es, pero que l'Hospi tampoco això ho està aprofitant. Pero sí que es verdad que si tú vies el calendario ara, ves un partit de casa, fuera de casa al Tona, que aquest sí que a priori pots considerar que és més complicat, però la resta dius, jolín, aquí l'Hospi, a la que estigui una mica bé, guanya.
Però jo crec que si fem tres seguits, insisteixo, tres seguits, tres, quatre seguits, els rivals es posaran ja cada cop més nerviosos. Això però sí que ho crec.
Efectuando las tres primeras jornadas.
No, ho hem fet.
Lo hemos hecho.
No ho hem fet, però això és...
Això no és una pregunta, Mauri, és una afirmació.
Demano als jugadors, sisplau, que ho fessin ja d'un cop aquesta temporada, no? Tres, quatre partits.
El problema és que ganar... Yo no te digo ganar un partido, que un partido lo vamos ganando. Ganar dos partidos nos cuesta sangre, sudor y lágrimas.
Abans veient la classificació, crec que pràcticament hem guanyat els mateixos. El que passa és que hem perdut 6.
Sí, sí.
Sí, los demás empatan y nosotros perdemos.
Vinga, deixeu-me repassar també una mica del futbol territorial i, de fet, no marxem perquè seguim amb l'Hospi, en aquest cas l'Hospi de primera catalana femenina, que aquest va co-líder. Aquest sí que de moment està fent molts bé els deures i està empatat també amb altres dos conjunts, però està ara mateix intentant, el conjunt de Cristian Gutiérrez, pujar la categoria. Està a primera catalana, recordem, busca ser equip de preferent i aquí, doncs mira, també va començar malament el partit amb un gol de l'Inter Granollers al minut 1 de partit. Anotava Eva Fuster aquest gol favorable a l'equip visitant. Empatava el 42 Paula Nieto, 1-1, un gol molt important abans del descans, doncs poder tenir aquest empat i jugar a la segona part amb una miqueta menys d'ansietat. I a la segona part segurament l'Hospi sí que va estar molt millor. Van arribar els gols, van arribar aquest golaç, el 2-1 marcat per Ivigen Johnson, 1-62, autèntic golaç, de la jugadora del centre d'esport l'Hospitalet, que posava el 2-1. Va seguir atacant l'Hospi, va buscar el tercer gol, va tenir oportunitats clares, com aquesta centrada i aquesta rematada de cap que pica en el travesser del conjunt de Cristian Gutiérrez. I al minut 79 doncs, va arribar el 3-1, marcat per Aitana Batalla, sempre activa, la veu de l'Hospi, anotava el 3-1. Tot semblava indicar que la cosa ja estava més o menys sentenciada, però només treure de camp després del gol de l'Aitana, pilotada llarga de l'Inter Granollers, errada defensiva, s'ha de dir, de l'Hospi, i Eva Fuster, que anotava el 3-2, i tornava a complicar el partit per l'Hospi. Però, afortunadament, el marcador ja no es va moure. 3-2, victòria del conjunt de Cristian Gutiérrez, co-líder de la primera catalana femenina.
S'han encontrado con un gol que nos viene en el minuto 1, entonces eso también pues, nos complica mucho más las cosas a nosotras. A ella las pone en una situación cómoda al final y bueno, estoy contento con el equipo porque han luchado hasta el final. Hemos estado bien también con balón, casi todo el partido en campo rival y al final creo que hemos conseguido sacarlo bien.
Creo que hemos salido bastante concentradas, la verdad. Nos hemos confiado un poco, pero creo que al final la charla que nos ha dado el míster en la segunda parte nos ha hecho ver las cosas de cómo hemos salido y al final nos hemos puesto las pilas y hemos podido sacarlo adelante. Nos ha costado, pero con esfuerzo lo hemos podido sacar.
Nos ha costado mucho entrar en el partido, pero una vez ya entramos, pues jugamos como solemos hacer siempre y nada, pues los goles vienen solos al final. Sí que es verdad que nos ha costado un poquito sacarlo. Ha sido un poco un jarro de agua fría el segundo gol de ellas porque ha sido a través de un despiste nuestro, pero la verdad es que muy contentas.
I també teníem derbi de la tercera catalana masculina, en aquest cas del Coiblanc contra el Cambuixeres. Victòria 1-2 del conjunt visitant, del conjunt del Cambuixeres. En aquest partit, insistim, de derbi, de la tercera catalana masculina, del grup 10 d'aquesta categoria, amb un equip, el Coiblanc, que està a la part baixa de la classificació, que està lluitant per intentar salvar la categoria, i en canvi el Cambuixeres, doncs, que està a la part alta. Malgrat això, al minut 1 arribava el gol de Dani Navarro, que el veiem ara mateix, superant per dalt a Uri Juanes, el porter del Can Boixeres, posant l'1-0. En aquell moment doncs, es podia dir que era sorpresa, perquè estava guanyant l'equip que està en una posició més complicada en aquesta tercera catalana. La primera part va ser, podríem dir, igualada o fins i tot una miqueta més de pes de l'escola Collblanc Torrassa, però la segona part sí que el Can Boixeres va reaccionar, va millorar i va començar doncs, a aconseguir aquesta remuntada. Primer amb aquest 1-1 marcat per Enrique Ribes, minut 52, al camp de la Torrassa, ja veieu, camp petit en el qual doncs, amb serveis de banda, amb corners, és molt fàcil provocar ocasions. El Can Boixeres va seguir buscant aquest 1-2 que li permetés doncs, mantenir-se a la part alta de la classificació, el conjunt de Cristian Pérez, i finalment aquest 1-2 va arribar al 78 amb gol d'Issa, que aconseguia el que seria el gol de la victòria pel conjunt de Cristian Pérez, 1-2 davant l'escola Collblanc Torrassa de Juan Carlos López.
Los hemos sacado un poco de sitio en la primera parte porque yo creo que no es un equipo que se sientan ellos cómodo con pelota, ni adelantar, y ahí podíamos igualar. También puedo decir que, bueno, que los cambios me han afectado por gente que tengo un poco tocada, pero bueno, no se excusa. El partido lo teníamos controlado, dos fallos que hemos tenido ahí, pues han venido los dos goles.
Sí, al final todo el mundo compite, al final son puntos, unos luchamos por una cosa y otros por otra, pero al final los dos tenemos un objetivo. La primera parte creo que ha sido... han sido muy superiores a nosotros, la verdad que ha sido justa. Y la segunda parte, pues bueno, hemos conseguido dar con la tecla, cambiar un par de cosas del plan de partido y también la gente que ha sido banquillo, pues ha sumado y ya hemos conseguido dar la vuelta al marcador.
Doncs el futbol territorial, que evidentment també li seguim sempre, li donem molta importància, José Antonio,
sí.
Tu t'agrada el futbol territorial?
Sí, m'agrada. Jo vaig a veure sempre a la Unificación Belviche.
Bueno, sí, segueix.
I ahí vaig anar, bueno, vaig veure una mica l'Hospitalense, que me va sorprendre. Que vam,
va perdre?
Sí, perdieron. Con el Camidaré 1-3.
Sí, sí.
Que estaba ahí para ponerte tercero, segundo, bueno, y perdieron.
Déjame decir, José Antonio, que tú antes me has dicho, estuve en el Rusé Sevel Hospitalet y no te vi. Estuve en el Tecla Sala y
sí,
no te vi. Y yo,
pero bajando, madre mía, bajando de...
Más a partidos de Hospitalet que yo.
Fui al básquet, pero bajando de ver el Tecla, como vivo en Belviche, me pilló el Hospitalense que...
De bueno, camino. Al final tu agenda del fin de semana es como la mía, ¿no? Yendo, sí, viendo partidos de
sí,
todos
sí,
los deportes de la
ciudad. Y voy de uno a otro.
Así me gusta, que al final te deje una cámara y diré, oye, mira, José Antonio, ves haciendo sí. Todo esto, yo me quedo ya en casa y ya está.
Encantado, ¿eh?
No lo haremos, pero gracias por el ofrecimiento.
Yo me ofrezco.
Bueno, nois, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, com sempre, per aquesta tertúlia. D'aquí a 2-3 setmanes tornarem a veure si, Mauri, dentro de 2-3 setmanes, no contigo, canviava. Ah, déjame decir también, al final, escolta, que molta gent em diu al Juan Leiva, hay gente que me dice que quiere venir a la tertúlia, i jo sempre ho dic, tothom que vulgui venir a la tertúlia, si us plau, contacteu d'alguna forma o una altra amb el Juan, amb el Dani, amb qui vulgueu, amb el Mauri, perquè evidentment tothom està convidat. I de fet, el José Antonio, sí. Un dia em va trobar per l'estadi i em va dir Andrés, jo quiero la tertúlia. I aquí està José Antonio avui a la tertúlia de futbol. Per tant, tothom que vulgui venir a la tertúlia de socis, sisplau, evidentment, això és un espai obert perquè tothom pugueu doncs, venir aquí i gaudir de parlar de l'Hospi. Gràcies, Juan,
a
José Antonio,
gràcies
Dani,
a
Mauri. D'aquí dues setmanes, 3 setmanes, esperem que hi ha tertúlia amb més bones notícies de l'Hospi. Tanquem tertúlia, vinga, tanquem futbol, de seguida tornem amb el bàsquet. I comencem parlant de bàsquet. Saludem el nostre estimat Enric Monet. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Una de freda i una de calenta, eh?
Anem a començar. Per la dolenta, en aquest cas, per la freda, que és la derrota del Tecla Sala. Repassem ràpidament. Resultats del grup CB. Que són els següents. La victòria del Prat davant del Cuarte de Huerva. L'Esparreguera va superar el Club Bàsquet Quart, 192. També com a local va guanyar el Granollers davant del Cese. Va superar el Navàs per la mínima el Cornellà, 75-76. Victòria de la Muela, 77-65 davant del Mollet. Victòria de l'Andratx, 85-88 a la pista de l'Escastella. Aquests dos resultats no ens interessen. I tampoc, evidentment, la derrota del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, 69-91 davant del Vic. La classificació liderada pel Prat, 15 victòries i una derrota. Amb 13-3 trobem el Navàs, 12-4 per Vic, 11-5 per l'Escastell de Raül Jodra, 10 victòries i 6 derrotes pel Mollet, 9-7 per Cese, amb 8 i 8 al Club Bàsquet Granollers, 7 victòries i 9 derrotes per Esparreguera i Cornellà, 6 i 10 per Quarte de Huerva, 5 i 11 pel Tecla Sala i la Muela, 3-13 Andratx, 1 victòria i 15 derrotes pel Quart. Imatges ja d'aquesta derrota, 69-91 davant del Vic. Era evident que era un partit complicat i al final doncs, va ser-ho. Derrota clara del conjunt de Cristian Gómez, Enric.
Com vam trobar a faltar el partit d'anada el mes d'octubre a terres usonenques aquell dia? El Tecla Sala va perdre, però la imatge va ser molt bona, amb un Edu Martín que va acabar amb 17 punts, amb 8 rebots, amb 4 assistències, un 27 de valoració pel 23 del Tecla Sala. Però aquest cap de setmana ha estat tot el contrari. Per acabar-ho de manir, Frival Calamuela, com deies ara, Andrés, va guanyar de 12 al Club Bàsquet Mollet, un Mollet que recula fins a la cinquena posició, una Muela que se'n va fins a les 5 victòries i ara, evidentment, l'objectiu és fixar-nos en Quarte de Huerva i en CB Cornellà, que són els equips que té el Tecla Sala just per sobre i que encara pot enxampar i que van perdre. Per tant, objectiu 50-50, com diuen els Estats Units. El partit d'ahir diumenge, Andrés, una autèntica calamitat. Ja ho havíem advertit dilluns passat. Arthur Simon, un perill, 15 punts ahir al Marcelí Maneja. 14 més en va sumar l'Edi Sims, el número 24. 10 més al Ferran Pallarès. Tots ells eren amenaces pel Tecla Sala i van constatar aquest perill. Quasi un 60% en el tir de dos pels visitants. Un equip que, en canvi, en el triple no va ser desastrós, però es va quedar en un 31% pelat, per bé que hem de destacar els tres triples del Nahuel del Val, el número 11 del Club Bàsquet Vic. En les assistències va destacar i com un jugador que també remarcàvem dilluns passat. Amb 7 assistències va acabar a Lila High, sumant a més 9 punts. En total, els usonencs van acabar amb 24 assistències. I el pitjor de tot és que en quant a valoració se'n van anar fins als 107 crèdits per un equip que ja el primer quart dominava de 10, que la mitja part guanyava de 15 i que no va donar cap opció a l'equip de Cristian Gómez. Tot i amb això, 44 punts a la zona pel Tecla Sala per 46 en el CB Vic. Allà va haver-hi una lluita aferrissada, tot i que, en punts després de pèrdua, 24 en va sumar el CB Vic per 5 només al Tecla Sala. Un Tecla Sala que va perdre 22 pilotes i que només en va recuperar 5. Fixem-nos, per tant, en les coses positives. Doncs mira, Marc Fontanals, com sempre, donant la cara, 13 punts, amb 6 rebots, va provocar 4 faltes, va acabar amb un 15 de valoració. El Joan Bartomeu, que va donar 4 assistències, una altra nota positiva la va donar el Raúl Palomares, sumant 10 punts. El Marc García va fer molt bons números, 8 punts, 10 rebots i 3 assistències. Joaquim Llorente, com sempre, també, 8 punts i 5 rebots. I finalment, doncs, esmentar aquests 11 punts que va anotar el Pablo Martínez. I posats ja a acabar de remarcar coses positives, doncs la lluita sota els taulers, que encara que sembli mentida, la va guanyar el Tecla Sala, capturant 4 rebots més que no pas el Club Bàsquet Vic, 37-33. Ja sabeu que estic obsessionat sempre en que la lluita en el rebot, normalment l'equip que s'imposa acaba guanyant el partit. Evidentment, ahir no va ser el cas, perquè quan perds de 22 punts no has tingut massa opcions, però sempre és una demostració que els homes de Cristian Gómez no es van arronsar, no van tirar la tovallola, van lluitar tot el que van poder i al final, doncs bé, aquest partit que ens deixa molt mal sabor de boca, especialment perquè, com deia al principi, el partit d'anada s'havia exigit molt al CB Vic, es va perdre de 5, però bé, la lluita ha de continuar i estem al mes de febrer i ara ja és quan més que mai ens veurem obligats a guanyar-ho tot per enganxar aquest Quarte de Huerva i aquest CB Cornellà.
Que els dos han de venir al Marcelí Maneja, com també ha de venir al La Muela. Per tant, és veritat que la situació del Tecla s'ha complicat una miqueta, però també és veritat que té marge en el sentit de que ha de rebre a molts rivals directes a casa. Anem a sentir què ens deia un Cristian Gómez, lògicament cap cot, després de la derrota davant del Vic.
Crec que la dinàmica és molt dolenta. Vam guanyar l'Andratx i vam fer molt bon partit. Veníem d'una setmana molt bona contra Granollers i ara hem girat completament la dinàmica. Les lesions no ens han ajudat. Avui també teníem la baixa del Bani. tot ve de cop, però és que això apreta molt i els equips de baix apreten. Aquesta setmana han guanyat tots menys quart i o tornem a girar una altra vegada la dinàmica o no salvarem, és la realitat. També és un tema psicològic i ni fa dues setmanes érem tan bons ni ara som tan dolents. És un tema de que hem de competir, hem de picar pedra. Això és el que la primera volta ens va fer que féssim una primera volta molt bona i hem de tornar una altra vegada a aquest camí.
Per cert, bon partit de Pau Martínez, del nou fitxatge del Tecla, provinent de l'Eco i Blanc. Doncs, no va estar malament, ni molt menys, el nou fitxatge del Tecla. Però, en qualsevol cas, qui és per tu el millor jugador del Sant Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala, Enric?
Les seves mitges són de 6 punts, 4 rebots, 8 punts al final ahir, 10 rebots, 3 assistències, va acabar amb un 16 de valoració. Es va multiplicar l'ex del CB Sant Feliuenc amb el Víctor Castellón. Evidentment, el Marc García s'emporta l'MVP.
Doncs seguim parlant de bàsquet, parlem ara del CB l'Hospitalet, del Sant de CB l'Hospitalet, que va guanyar en un partit complicat, però va sumar novament triomf al conjunt d'Òscar Navarro. Repassem els resultats i la classificació d'aquest grup CA, que és on està l'Hospi, amb la victòria 70-61 del Ciutat d'Inca davant de l'Igualada. També com a local va guanyar el Mollerussa, el Boet Mataró, el Castelldefels va superar l'Alfindent, el Roser Hospi, com dèiem, 70-77, favorable al conjunt d'Òscar Navarro. El Tarragona va guanyar el Sarreal. Calvià va caure com a local davant del Valls i el Sant Cugat es va imposar en l'últim partit de la jornada 91-81 al Barbastro. La classificació liderarà una setmana més pels dos equips, pel Mollerussa i l'Hospi, amb 14 victòries i 2 derrotes. Amb 3 derrotes, el Tarragona, amb 5 el Castelldefels i amb 6 l'Igualada. 8-8 pel Club Bàsquet Valls, amb 7 victòries i 9 derrotes trobem dos equips, el Sant Cugat i el Calvià, amb 6-10 Barbastro i Roser, amb 5-11 Sarreal i Ciutat d'Inca, amb 4-12 penúltim el Boet Mataró, amb 2-14 últim el Club Bàsquet Alfindent. I imatges ja d'aquest partit del 70-77 favorable al Club Bàsquet l'Hospitalet, partit petit, però finalment victòria per l'equip d'Òscar Navarro, Enric.
Ajustadíssim, eh? A la mitja part, 3 punts de diferència pels del Fort Pienc, a falta de 10 minuts, 5 de diferència pel Sandal Hospitalet, i allà, en el darrer quart, és quan ja es va decantar la balança per l'equip de l'Òscar Navarro, sumant un 60-68 a manca de 5 minuts únicament i guanyant de 7 en un partit molt similar al d'anada, jugat el mes d'octubre. I fixeu-vos en quantes semblances, eh? 6 triples pel CB Roser per 5 triples del Sandal Hospitalet. 63% en el tir lliure pels locals, 61% de tir lliure pel Sandal Hospitalet. 16 assistències va donar en coral al CB Roser, doncs només 4 més pel CB Hospitalet. 6 recuperacions pel Roser, 5 per al CB Hospitalet. 10 pèrdues pels locals, 13 pels de l'Òscar Navarro. On va estar la diferència? No us ho creureu, però en quant a valoració, 66 pel CB Roser, 101 pel Club Bàsquet de l'Hospitalet. On va estar la clau? Doncs en el tir de dos, bàsicament, perquè un 60, quasi 61% en tirs de dos per un CB l'Hospitalet que va fer mans i mànigues per guanyar aquest partit. Aviam com us ho explico. El Nil Vegués i el Gerard Sevillano van ser dos motors claríssim per guanyar el partit. El Nil Vegués va fer un partidàs amb 15 punts, 5 rebots, 5 assistències, i el Gerard Sevillano va acabar amb 17 punts, 11 rebots i un 17 de valoració, perquè a més va forçar 5 faltes. Però és que les altres unitats van respondre-hi de quina manera. Víctor Castellón acaba amb 9 punts i 5 assistències. Quina gran temporada està fent l'ex del CB Sant Feliuenc. El David Font, tot i fallar 5 triples de 6 intents, va acabar amb 14 punts, sumant a més 4 rebots. I si bé és cert que els pivots ens van fallar una mica individualment, el cert és que entre tots tres, entre Kramer, Alexandre i Barbecho, van acabar amb 11 punts, posant 3 taps, capturant 11 rebots per un total de 15 de valoració. Per tant, ja veieu que comptat i debatut, no importa gaire que els números d'un jugador no siguin bons si conjuntament es combinen tal i com van fer els tres interiors el dissabte passat a la pista del CB Roser. Un CB Roser que, tal i com dèiem dilluns passat, va tenir Adrià Cortegano, el seu millor jugador, 18 punts per ell amb 6 assistències, i amb Pablo Santiago com a bon escuder, 12 punts i 7 rebots pel el dorsal número 13 de l'equip de Barcelona. Punts en segona oportunitat, perquè veieu com d'igualat va estar el partit, 4 i 4. Punts en contraatac, 10 i 10. Punts a la pintura, 38 pel Sever Roser, només 4 més pel Sandal Hospitalet. I punts de la banqueta, 22 per Barba. O sigui que un partit molt complicat que ens va recordar molt el 78-74 que es va jugar a la primera volta, però més important que el Sandal Hospitalet segueix just darrere del Pujol Mollerussa.
Millor jugador del Sandal Hospitalet, Enric.
Doncs, evidentment, Nil Baqués, 15 punts amb 5 rebots, 5 assistències, va provocar 8 faltes, 23 de valoració per un jugador que, com dèiem la setmana passada, pot semblar subtil, però la feina la fa i com.
La fa molt bé en Nil Baqués, sens dubte. Anem a veure com tenim la classificació del millor jugador del Club Bàsquet L'Hospitalet i del Tecla Sala, dels dos equips de la nostra ciutat de tercera FEB. Gerard Sevillano, 7 punts liderant, Marc Fontanàs i Edu Martín, dos homes també molt regulars del Tecla estan segons, Nil Baqués amb 5 està quart classificat, Màxim Estevar, el Palamares, Ángel Alexandre, després doncs, la resta de jugadors d'aquests dos equips, de l'Hospi i del Tecla, en aquest rànquing de votacions dels millors jugadors de tercera FEB. I tenim la setmana vinent doncs, més jornada de tercera FEB, Enric. Tenim a l'Hospi que juga a casa contra el Findent i el Tecla que visita la pista del CC. Què ens expliquen primer? Què ens expliques de primer del que ens visita, de l'Findent? Què ens expliques del conjunt de rival de l'Hospi?
Últim classificat, però no vull ni una sola exhibició d'eufòria perquè aquest cap de setmana guanyava el Club Baloncesto Findent de 8 a la mitja part el Bàsquet Castelldefels, un equip que és quart classificat. O sigui que no estan tirant la tovallola ni molt menys els aragonesos. Els hi costa molt anotar, és cert, però, de fet, són el pitjor atac del grup CA, però en quant a punts en contra no són els pitjors perquè aquest honor se l'emporta el Flanagan Calvià, tot i ser vuitè classificat. Alejandro Vicente, 15 punts, 3 rebots per partit. Primer perill pel CB L'Hospitalet. Competirà amb el Nil Baqués, provocant faltes rebudes, perquè se'n va fins a les 5, Vicente, per partit. Martin Smith, el nord-americà, també té pólvora. 12 punts per partit, un home que se'n va fins al 40% des del 6-75, capturant, a més, 4 rebots per partit. Anderson Gómez Correia, jugador de Cap Verd, 13 punts i 5 rebots per partit. També és una màquina de rebots el William Tavares, també de Cap Verd, 10 punts i 8 rebots. Un jugador que quasi segur ens posarà un o dos taps, pràcticament segur, perquè em porta la meitat del Club Baloncesto del Findent, 24 els ha posat ell dels 48 que porta el proper rival del CB L'Hospitalet.
Perdó.
En quant al CC,
el CC, rival del Tecla,
Del Tecla Sala, sisè classificat ara mateix, a la pista del Club Bàsquet Granollers va perdre de només 4 punts, un partit molt ajustat, en el qual van fallar molts triples i també molts tirs lliures. El perill vindrà per part d'Arnau Jaime, un jugador que està en 11 punts per partit, un 32% en el triple, que a més captura 3 rebots per partit. Un altre Arnau Abello, 11 punts per partit, en el seu cas, però a la zona, 51% en el tir de 2, jugador que és polivalent, rebots, assistències, també provoca faltes. Fernan Vilà, un vell conegut perquè estava a la penya a la Lliga EVA anys enrere, 11 punts per partit, 5 rebots, i també bon rebotejador és Álvaro Puertas, que se'n va fins als 6 rebots per partit. I assistències i recuperacions porten el segell del Pau Carrion, que no content amb això, també suma 10 punts i 4 rebots per partit. 15 de valoració per Pau Carrion.
Els dos partits el dissabte tarda, L'Hospi a casa a 6:15, una miqueta abans, a 6:45, el Tecla, que jugarà al pavelló de Virrei Amat, al camp del CC. Deixa'm, com sempre, parlar una miqueta de bàsquet territorial. Enric, anem a parlar de l'AS femení, que ha canviat d'entrenador aquesta setmana. Ha debutat amb Miguel Penedès, director tècnic de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, però, malauradament, amb derrota. Va caure l'AS contra el Viladecans, amb un partit doncs, que el primer quart sí que va estar igualat, va estar bé l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, 14-14 acabava aquest primer període, però sí que a partir ja del segon quart es va complicar una miqueta el partit per l'AS. Van estar desencertades, sobretot, i això doncs, va provocar que el partit doncs, no pogués ser bo per al conjunt de Santa Eulàlia. Deixeu-me també parlar d'aquesta jugadora, de Sònia Pasqual, incombustible, la jugadora de Viladecans, que va visitar aquesta setmana el Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia i doncs, va demostrar que encara té molta classe que demostrar. 42-61 va caure l'agrupació esportiva de Santa Eulàlia, 12 punts de Laura Prado, aquí veiem a Miguel Penedès, el tècnic de l'agrupació esportiva de Santa Eulàlia, en el temps mort i, malauradament, l'AS, que està amb 3 victòries i 12 derrotes, lluny, malauradament, de la salvació d'aquesta primera catalana femenina de bàsquet.
Evidentemente la falta de acierto nos ha penalizado, pero ya no tanto por los puntos que son insuficientes, sino porque hemos confundido la falta de acierto con el jugar mal. No estábamos jugando mal, estábamos fallando tiros liberados. De hecho, hemos hecho muchos tiros, tanto debajo de canasta como de fuera, liberados. Y el no meterlos nos ha condicionado también a entonces ya tomar peores decisiones y en defensa a lo mejor cometer errores.
L'Enric Imen, a què dediques avui, Enric?
Falten tot just 6 dies per la Super Bowl. Ja sabeu que és un dels esdeveniments que no em perdo mai. I quines casualitats, venint cap aquí, em trobo el Juan Ramon, un dels dos bessons més basquetmaniàtics de la ciutat de l'Hospitalet, i em regala això, que diu que feia molt de temps que ho tenia. És un pin dels Colts d'Indianapolis. I mira tu quin gran detall que ha tingut el Juan Ramon. Aquests són el tipus de regals que a mi sempre em fan feliç, no sé per què. L'enriquiment, pròpiament dit, doncs escolteu, la setmana passada me'n vaig, com sempre, a l'altra banda de l'Atlàntic. Va haver un partidàs entre Mavericks i Hornets que van deixar estadístiques per la història. El primer de tots, Cooper Flagg, el nilbaquès americà. Tot i que és una mica més alt que el nilbaquès, 2,06 d'alçada, l'exjugador de Duke, número 1 del draft de la NBA pels Mavericks de Dallas, davant dels Hornets va estar brutal, 49 punts i 10 rebots, establint un rècord en quant a anotació per part d'un teenager. Ja sabeu que un teenager ha de tenir 19 anys, com a molt, perquè si no, ja no ets teenager. Cooper Flagg va estar sensacional. Però de qui us volia parlar en realitat és del seu excompany a Duke, que no és un altre que Con Knupel. I ho heu de dir així, perquè s'escriu Knupel, però el cognom, digueu com vulgueu o com pugueu. Con Knupel és un jugador que m'encanta. Ja el vaig veure en el seu moment amb Duke Blue Devils, brutal, fent companyia, per cert, amb Ryan Kalkbrenner a Charlotte Hornets, de qui us vaig parlar mesos enrere, i el bo de Knupel va acabar amb 34 punts, amb 8 triples, un jugador sideral. Aquest també donarà guerra.
Com es diu el cognom?
Knupel s'escriu, podeu dir-ho així. Knupel.
Knupel. M'agrada. Enric, gràcies com sempre per la teva presència, per la teva explicació del bàsquet de la ciutat.
Dilluns que ve hi tornem. Salut i bàsquet.
Tanquem el bàsquet amb el gran Enric Bonet. Obrim el bloc poliesportiu. Anem a parlar de rugbi, del Rugby Club Hospitalet, en aquest cas del masculí, que per fi va sumar victòria després de moltes jornades sense fer-ho davant del Palma. Va guanyar el conjunt de Jordi Sánchez en un partit, la veritat, que ha dominat des del principi pel Rugby Club Hospitalet, que acumulava moltes derrotes consecutives, que necessitava guanyar per recuperar confiança, i que ho va fer, a més, de forma contundent, 38-19 davant del Palma, i amb bonus ofensiu, que això també sempre és molt important per tal de sumar aquest puntet extra que pot ser també important de cara a la segona fase, sobretot. Al final, en aquesta primera fase, ja el Rugby Club Hospitalet sap que haurà de lluitar per evitar el descens a partir de quan comenci ja aquesta segona fase, i és molt important, doncs, sobretot, arribar en bones condicions anímiques. I és una de les claus, segurament, d'aquest passat dissabte, d'aquesta victòria 38-19. El Rugby Club Hospitalet va recuperar molts jugadors d'aquest cap de setmana, i això, doncs, va provocar que el joc fos molt millor per part de l'equip de Jordi Sánchez. I aquí veiem, doncs, els diferents assajos de l'equip local: 2 d'Ernesto Mármol, 1 d'Ilic Duarte, un altre de Pol Montoro i 2 més de Gonzalo Sánchez, que a més també va aconseguir 4 transformacions després d'assaig. Doncs va ser segurament el jugador que més puntuació va aportar en aquests 38 punts del Rugby Club Hospitalet, d'aquesta victòria del conjunt de Jordi Sánchez.
Hoy la comunión entre jugadores, la afición volcadísima, animando en ese último mall que nos quitaban el bonus ofensivo, creo que ha empujado también la afición. Así que hoy es un día redondo, sumamos la segunda victoria, también la segunda en casa, y nos ponemos con 11 puntos, igual que Siches, y a un punto de Palma, que creo que empieza a hacer un poquito de justicia también por el sacrificio de los jugadores.
Llevamos toda una temporada muy dura, de reconstrucción, gente nueva que acaba de subir, se tienen que adaptar a la liga, más un plantel ahora mismo titular totalmente nuevo. Entonces, bueno, creo que esto puede ser un primer paso para empezar a coger un buen ritmo. Si conseguimos mantener ahora, terminar la primera fase sin más bajas de las esperadas y empezar la segunda con un plantel al completo, creo que podemos dar un buen nivel en la segunda vuelta.
I parlem del Club Esportiu Alenya, que aquest dissabte va organitzar, va celebrar la seva presentació de tots els integrants, de tots els esportistes de la família de l'Alenya, que aquí els veiem, en aquest pavelló Juan Antonio Bastante, el poliesportiu de l'Hospitalet, que doncs, va servir com a seu d'aquesta presentació de l'Alenya. Per primera vegada més, feia temps que l'Alenya no feia aquesta presentació, ho va fer en aquesta temporada, per tant, tota la família de l'Alenya reunida, amb el seu president, evidentment, Salva Lledó, com a cap visible d'aquest club, amb 11 equips de futbol sala, de tenis taula, d'handbol, molt important, en total uns 150 jugadors que té ara mateix el Club Esportiu Alenya. Com està el projecte de l'handbol, que és un projecte molt engrescador, és un projecte molt atractiu de l'Alenya. La temporada passada, ja sabeu, va estar vinculat amb l'Espanyol, aquesta està amb el Sant Just, en primera catalana masculina, i l'objectiu és l'any vinent tenir més equips i, sobretot, poder jugar partits d'handbol a la ciutat de l'Hospitalet, que seria, sens dubte, una gran notícia. Presentació del Club Esportiu Alenya.
Muchísimas ganas de que llegara este día hoy. La verdad que es la primera vez que lo hacemos y estamos un poco nerviosos todos. Pero bueno, nosotros, la verdad que creo que nos referimos, somos un referente para nosotros mismos en el tema de lo que es los valores deportivos y demás, y aparte nos consideramos un club súper familiar, y es un día muy importante porque hoy está aquí la familia Alenya. Los niños, los jugadores, las jugadoras, las familias, o sea, yo creo que este día es un día especial y es por y para ellos.
I ho deixem aquí, tornem dilluns vinent amb més esport, amb més actualitat, gràcies com sempre a l'equip tècnic, a totes les persones que col·laboren amb aquest programa i que tingueu tots molt bona setmana.